En primer lloc, voldria presentar el senyor Pere Macias, suposo que és conegut de tots vostès, i està aquí bàsicament perquè és una persona que té una experiència important en gestió pública, podríem dir. Primer de tot hem de dir que és una persona que té una formació molt adient, o adient, diríem, en el tema que hem estat parlant de l'energia. Ell és enginyer de camins i diríem que és un dels nostres, o emparentat amb nosaltres en general. Però bàsicament el que ens pot parlar i està per aquí, en aquesta clausura, perquè en la seva gestió, com primerament alcalde d'Olot que ha estat, com diputat al Parlament, com president de la Diputació de Girona i actualment parlamentari diputat al Congrés de Diputats i conseller que ha estat d'Obres Públiques, segur que en aquesta activitat, diríem, pública que ha tingut, o el servei de l'administració pública, és evident que ha tingut moltes oportunitats de tractar amb temes energètics, o ha tingut oportunitat en participar en decisions que han afectat en el tema energètic. És per això que li passaria la paraula perquè ens dirigeix unes paraules.
Bé, moltes gràcies. Millor que agraïus a la invitació a fer la cloenda d'aquestes jornades, i com sempre això de fer una cloenda pot ser allò més o menys una cosa formal, de dir quatre paraules, que això ha estat molt bé, quan no saps si ha estat bé, crec que sí, però està molt bé, que el que convé, etc.
No,
però...
no serà formal perquè després et faré preguntes.
Sí, molt bé, doncs vinga. Però després em va semblar que valia la pena fer alguna aportació des del punt de vista d'allò que a mi em toca ara, no? Que és a ser membre del Congrés de Diputats. I em va semblar que com que hi ha una cosa que és, ja sé per què fa preguntes en Joan, no? Que és molt actual i és molt de debat, em va semblar que val la pena explicar-ho i que vosaltres sapigueu doncs, una mica el que pensen això que en podem dir els pares de la pàtria amb el tema energètic, no? Mireu, en el món parlamentari hi ha una sèrie de mecanismes per debatir les coses, no? Des d'allò que veiem tots els plens del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats, etc. Les comissions, que ja són comissions específiques d'indústria, energia, de foment, de cultura, etc. No? Però llavors hi ha uns mecanismes que en alguns parlaments tenen més tradició que d'altres, amb els parlaments espanyols i català específicament no gaire, però que es comencen a utilitzar, que són allò que podien dir grups de treball, comissió d'estudi, amb l'expressió del Congrés de Diputats en diuen subcomissió. No? I quan hi ha un problema específic important, doncs és tradició amb les societats més democràtiques de que a part que els estudin els governs, doncs que ho facin també els parlaments, perquè en definitiva són més representatius del conjunt dels ciutadans. Això, un exemple que es posa sempre, i que tots en som víctimes o no, o afavorits, és amb un tema tan polèmic com és el tràfic. No? A França fa 10 anys, els va passar com tota Europa, que es van adonar que hi havia molts accidents de tràfic. Llavors a França, que això té més tradició, en el Senat francès, varen encarregar una comissió d'estudi perquè durant 2 anys estudiessin, en participació dels experts, de les universitats, amb un debat públic, què podien fer per resoldre el problema de la mortandat amb accidents de trànsit. No? I fruit d'aquest dictamen, que es van entregar al cap de 2 anys, és el carnet per punts, no? Que es va aplicar primer a l'estat francès, doncs nosaltres l'hem copiat. No? I escolti'm, l'única manera que hi ha de que baixem això doncs, és posar un mecanisme excepcional de punició, de manera que la gent doncs, en fi, respecti més les normatives. I això després, pràcticament aquestes conclusions, aquestes subcomissions que han estat molt debatudes amb els experts, amb la societat, etc., qui governa es veu obligat a tirar endavant, cosa que efectivament van fer els francesos, però en aquest cas també va venir aquí. No? Dic això perquè el treball aquest parlamentari específic de les subcomissions, doncs, al meu entendre, té una gran potencialitat i jo el defenso molt com una eina per avançar en molts temes. No? Uns d'aquests temes, òbviament, en aquests moments a l'estat espanyol, doncs és el que podem dir l'estratègia energètica. No? I per això es va crear una subcomissió, el nom és Subcomissió d'Anàlisi de l'Estratègia Energètica Espanyola, per als pròxims 25 anys. No? Bé, llavors es va fer una subcomissió formada per 10 persones, 3 diputats socialistes, senyor Cuevas, senyor Fernández, senyor Alique, 2 populars, l'Anzuela Lérias, 1 de Convergència Unió, en Josep Sánchez Llibre, 1 basc, Azpiazu, un d'Iniciativa, en Joan Herrera, i un d'UPN, no, dels que jo en dic, diguem-ne col·loquialment, els carlins navarros, el senyor Carles Salvador. No? Bé, tota aquesta gent han estat treballant amb experts i jo el que us vinc a explicar és un informe preliminar, que no és encara el definitiu, però que com que és força recent, és de 28 de juliol, que explica una mica el que tota aquesta gent, que ja veu que són de famílies polítiques totalment diferents, pensen i pensen recomanar, això encara no és el definitiu, ho repeteixo, amb el tema d'un tema tan important com és l'estratègia energètica espanyola. No? I per tant jo us faré una petita síntesi oberta, òbviament, com és lògic, de les preguntes no només de la mesa, sinó de tothom. No? Primera qüestió que està damunt de la taula amb l'estratègia energètica espanyola, l'abast de les energies renovables. No? Llavors, què es diu aquí? Bueno, doncs, evidentment doncs, que hi ha uns objectius europeus que s'han d'aconseguir de tirar endavant i que això requereix, evidentment el llenguatge parlamentari sempre és molt florit i equilibrat, requereix la implantació progressiva i racional de les energies renovables. Bueno, per tant, hi hem d'anar-hi, però amb unes certes prevencions. No? Quin és el primer concepte que aquí es diu i que jo crec que és efectivament necessari, no? Que és dir que amb aquesta planificació i aquesta implantació progressiva de les energies renovables s'han d'aprofitar les reduccions de costos derivades de la corba d'aprenentatge de cada tecnologia. És dir, que quan una tecnologia, podria ser el cas d'eòlica, en aquest moment ja es va aproximant cap al llindar de rentabilitat, doncs no val la pena, per més enllà de que l'utilitzem perquè està molt primada, pensar que aquestes primes han d'anar tendint a zero i que això es pot incorporar a mercat. De fet, això està afectant el mercat, com ens ha explicat en Joan. No? És a dir, això fa que a vegades el cost global de producció sigui zero, perquè és que estan barat o fent els molins de vent quan ja van més enllà de les hores que tenien previstes per la seva implantació, que els costos tendeixen a zero. Per tant, aquest és un primer concepte que crec que val la pena de tenir en compte. No? Des d'aquest punt de vista, doncs, esclar, aquí es comença a donar ja una sèrie de pautes, no? De dir, escolti, molt bé, l'energia eòlica terrestre, l'offshore és una altra qüestió més complexa, almenys a l'estat espanyol. L'estat espanyol té unes característiques de costa molt diferents, per exemple, a la costa danesa del Mar del Nord, i per tant els costos són radicalment distints, aquí hi ha uns problemes d'enginyeria marítima que s'han de resoldre prèviament per evitar doncs, haver de fer fonamentacions i pensar en anclatges, en flotacions, etc. Tot això és un tema que està desenvolupant, però el tema de l'energia eòlica, la voluntat terrestre, sobretot amb els aparells cada vegada més potència, és pensar que a molt curt termini, sobretot si hi ha repunt del preu del cruz o dels combustibles en general, òbviament doncs, puguem ja aprofitar realment les avantatges que ens donarà aquesta tendència cap a la rentabilitat. Les energies solars, no? Les maneres d'explotar les energies solars, la fotovoltaica es vincula molt amb, com a element constructiu. És a dir, que les famoses hortes solars sí que es desaconsellen, no? Perquè òbviament per l'impacte de tot tipus que tenen, però d'altra banda perquè en fi, aquí sí que els costos encara no estan atinats. I aquí es parla, d'una manera un eufemisme, jo diria una mica parlamentari, potenciar, ja això textualment, potenciar la solar termoelèctrica com un instrumento tecnológico y de desarrollo hasta que consiga competir en costes con otras tecnologías. Per tant, diguem-ne, aquí hi ha un punt, diguem-ne, de dir a fons amb l'eòlica perquè estem convençuts que aviat doncs, entrarà en rentabilitat. Termoelèctrica, doncs aquesta, perdó, fotovoltaica, anem avançant i posem-la a les teulades, que això té sentit, sobretot si llavors hi ha un autoconsum, i al tanto amb les hortes solars. Hi ha un tema que es fa una recomanació expressa, que és per altres tecnologies renovables, especialment la biomassa, que és un tema que està encallat, és a dir, per diferents motius aquest és una qüestió que té dificultats òbvies. Aquí tenim un exemple no gaire lluny d'aquí, a Cassà, que hi ha un element, un important grau de contestació, diguem-ne, amb iniciatives d'aquest tipus, quan en altres llocs, Itàlia, per exemple, això està molt desenvolupat i estem exportant nosaltres biomassa a Itàlia perquè Itàlia doncs, la cremi, no? El qual tot plegat és un desbarat des del punt de vista energètic, no? Per tant, aquest és un tema al qual, òbviament, hi ha camp per desenvolupament i aquí s'aconsella vialment, no? Hi ha un tema que és també molt important, no? Un concepte. Esclar, tots aquests objectius europeus de participació de les energies renovables són, diguem-ne, horitzontals a tots els sistemes energètics, diguem-ne, a tot el mercat, no només a la producció d'electricitat, no? I allà on s'estan aconseguint millores més importants és amb la producció d'electricitat. En canvi, amb el consum energètic pel transport, les coses van molt més enrere. Els biocombustibles no avancen massa, a més del propi qüestionament que tenen cada vegada més, i la comissió diu, home, si tot l'esforç es fa d'aquest compliment dels objectius europeus a través de la producció elèctrica, és a dir, de les renovables aplicades a la producció elèctrica, i això ho fem pagar o ho farem pagar en el consumidor elèctric, per què no fem una cosa, per què no pensem que potser això no ho han de pagar només aquestes primes de les renovables als consumidors elèctrics, sinó potser ho han de pagar els que compleixen menys els objectius, i indirectament això vol dir transport, no? Això vol dir carregar costos de transport. Això jo entre tots nosaltres diria que és pura teoria, perquè en moment un dels sectors situació més crítica és el sector del transport, no? I el sector del transport per carretera, que és el majoritari i és el que té una situació, diguem-ne, estructural econòmica pitjor, no? En aquests són els raonaments que d'entrada s'estan fent en relació a les renovables. En relació en el gas, hi ha d'una banda el gas i en general després una mica de les centrals tèrmiques, hi ha una, ja sabeu que la funció més important és de poder fer de coixí per l'aplicació de les renovables, no? I aquí hi ha una polèmica important, sobretot per tota la gent que ha invertit en cicles combinats que ara van molt poques hores, també perquè ha baixat el consum, i que demanen, pel sol fet de tenir aquests cicles parats la meitat o molt més del temps, doncs que se'ls hi pagui via tarifa elèctrica el fet de que han d'estar disponibles, perquè sense que ells estiguin disponibles no podem tenir més quota d'energies, si no els sabem emmagatzemar, com s'ha dit abans, d'energies renovables, perquè òbviament doncs, el moment que no fa vent, doncs, algunes centrals han d'entrar i han de ser, òbviament, les de cicle combinat són les primeres, però totes les altres tèrmiques van entrant, no? Per tant, aquí el debat que hi ha és el fet de que es pugui arribar a pensar amb el nou model tarifari, doncs, que hi hagi com un pagament per potència instal·lada, perquè com que aquestes ja sabem que no s'amortitzaran per les hores que van, doncs, que almenys doncs, puguin tenir aquest suport, perquè són la garantia de que podem aplicar més renovables. Repeteixo, jo aquí tinc un però, i és que possiblement hi haurien altres mecanismes que és per consumir aquest plus de renovables, no? Des del cotxe elèctric, després també se'n parla, fins a ser capaços d'emmagatzemar-ho, fins a implementar més centrals hidràuliques reversibles, etc. No? Per donar sortida a això i no haver de pagar en quota un altre element. Una altra de les polèmiques que tenim i que també doncs, aquí està tractada per aquesta subcomissió és el carbó. No? Ja sabeu que el carbó té una problemàtica de costos, té una problemàtica social molt important, en aquests moments hi ha una vaga molt important a totes les conques mineres, i també aquí hi ha una mena de proteccionisme per part dels governs, de dir, bueno, és obligatori doncs, que algunes d'aquestes centrals vagin, és obligatori doncs, que paguem un cert sobrecostos perquè l'explotació minera és cara, i d'altra banda tots sabeu que òbviament això ens genera també un nombre d'emissions de gasos de tot tipus, no només d'efecte hivernacle, notables, i que per tant l'òptim seria que no, fins que no hàgim resolt de manera no només tecnològica sinó també de costos l'eliminació d'aquestes emissions de captura de CO2 doncs, que fossin prudents, no? Però en qualsevol dels casos aquí les recomanacions de la comissió molt portades pels dos grans partits espanyols que tenen, com us podem imaginar, interessos electorals doncs, notables amb les zones de la mineria del carbó, és, llegeixo també per la frase, també és d'aquelles que val la pena ser llegides en espanyol, no? De la participació del carbó nacional en nuestro mix energético es necesario, considerando su aportación a nuestro autoabastecimiento energético como único combustible fósil autóctono. Tot això és veritat, no? Però la raó és les implicacions socials d'activitat minera en el nostre país. Per tant, òbviament, aquest acaba sent el motiu per justificar el sector del carbó. L'altre gran element que hi ha de l'estratègia és l'estratègia referent a l'energia nuclear. No? Jo us vull recordar la composició d'aquesta subcomissió on hi ha gent de pràcticament tots els partits polítics. No? Doncs bé, en aquest moment aquesta comissió té escrit dir que almenys durant la dècada que ve, diu, considerando que ninguna de las centrales nucleares actualmente de operación superará su vida de diseño durante la próxima década, la energía nuclear debe continuar participando en el mix energético en similares porcentajes a los actuales. És a dir, voluntat d'anar a lo que han fet els alemanys. Els no en fem de noves, prolonguem la vida de les centrals que tenim, i el benefici que això genera a les companyies propietàries doncs és el que fem servir per donar suport a les energies renovables. Jo crec que sense acabar d'estar escrit, el model que nosaltres anirem serà un model semblant a l'alemany. És a dir, ara sabeu que l'única decisió que hi havia era el tancament, diguem-ne, que es va prorrogar una miqueta de Garoña, però les altres doncs, no hi ha encadenament de tancament fins després de la dècada dels anys 20, i la idea seria fins i tot prolongar-les més a través d'un restyling, d'un gairebé redisseny, de manera que els hi poguéssim allargar la vida útil, com a base productiva per poder entrar millor les nuclears. Aquesta és una mica la idea, no? Fixeu-vos que finalment l'última expressió que diu durante la próxima década, del 11 al 20, se hace necesario que en el marco parlamentario se adopten las medidas oportunas para definir el horizonte para las centrales nucleares. Y la definición de una política nuclear a largo plazo tiene en cuenta que nuestro marco de referencia es la Unión Europea. Ara, quan parlem de nuestro marco de referencia es la Unión Europea, jo ho tradueixo, ho hem dit, i farem allò que ens manin els alemanys, que són els que ens estan pagant la deuta. Per tant, jo crec que les coses aniran així. No? Bé, dedica després també epígrafs al sector del transport i del vehicle elèctric. Jo crec que aquí les coses ja són molt aquestes coses comuns que tots diem, no hi ha res de rellevant més que dir que s'ha de fer l'esforç no només del vehicle elèctric, també dels híbrids. Jo penso que és una primera fase molt interessant i potser més realista, i després les coses típiques, fomenta el medi de transport col·lectiu, el ferrocarril, etc, però que tot això entra dintre d'aquelles coses, diguem-ne, políticament correctes, el llenguatge que tots hi podem estar d'acord, no? I finalment hi ha un tema també molt important que jo m'hagués agradat també dedicar-hi una estona, però òbviament tampoc tenim el temps, que és el tema de l'edificació, no? El tema de l'edificació, sobretot de fer els edificis més eficients. Aquest és un repte realment molt important, en el qual doncs, es pot avançar molt, en el qual hi ha hagut aquests acords últimament, amb tots aquests acords, diguem-ne, per fer front a la crisi, un dels quals va ser potenciar això que en diem les empreses de serveis energètics, i aquelles empreses que els contracta el propietari d'un edifici perquè, diguem-ne, li solucioni, diguem-ne, la factura elèctrica, però només és una factura elèctrica, sinó que li millori l'eficiència energètica. Dintre d'aquests compromisos entre el govern i altres forces polítiques d'aquesta primavera hi havia de que l'Estat, em sembla que era un número de 1.500 edificis de l'Estat, els assumetaria, diguem-ne, amb aquestes empreses de serveis energètics, que el que haurien de fer és millorar l'eficiència energètica, i hi haurien d'haver també plans especials de rehabilitació normal pels edificis, pels habitatges, de manera de millorar l'eficiència. Ara bé, tot això té una dificultat, no? Com sabeu, això que n'hem dit, l'ajustament, les retallades que han afectat, que ho hem vist molt a través de les infraestructures, que han afectat a tots els departaments, amb el Ministeri de Vivenda, que és un ministeri molt petitó, perquè l'Estat teòricament no té competències, doncs que és un ministeri que té un pressupost de 1.500 milions l'any d'euros, que bàsicament va pels plans d'habitatge, els habitatges socials, la rehabilitació, etc. Doncs en 3 anys, de 1.500 que tenien retallat, exactament la xifra és fàcil de recordar, 1.234, no? El qual és pràcticament un 30%. I els programes que s'han suspès de forma més important són els de rehabilitació. Per tant, la teoria de que donarem molts diners perquè la gent millori energèticament, sí, però no hi hauran diners o hi hauran molt pocs diners i per tant poca cosa es podran fer. I finalment, des del punt de vista d'aquest document, aborda dues qüestions, una molt gironina, si voleu, que és el de les interconnexions, no? Fa una defensa, subscrita per tots, s'ha de dir, de la necessitat d'incrementar les interconnexions elèctriques de manera molt especial, fins al 10% de la capacitat de generació, i això té un nom, que és la interconnexió en França, de forma especial, no? I l'última qüestió que aquesta subcomissió està tractant és el dèficit de tarifa. Aquest és un tema molt curiós que passa, no? Que el mercat elèctric, malgrat les pujades tot, fa que les empreses amb vol que cobrin no cobreixin les despeses i que tot això l'Estat els hi deixi dir que algun dia algú li pagarà, no se sap ni quin dia ni qui és aquest algú, però les xifres que s'està fent, la pilota que s'està fent és realment impressionant, entre altres coses perquè aquest dèficit de tarifa ha de fer front a la moratòria nuclear, a la mineria del carbó, a les renovables, etc. No? I això és una llosa que pesa. Aquests dies heu vist que per intentar, diguem-ne, desinflar-lo una mica, s'ha utilitzat un procediment, és a dir, no es vol, ningú vol autoritzar pujades de tarifa elèctrica molt altes, no? Llavors, normalment això es fa una vegada a l'any. Llavors van dir, bueno, la manera de simular una mica serà, en comptes de pujar una vegada a l'any, ho farem dues vegades a l'any, és a dir, cada semestre. Llavors en farem una vegada un 2, una altra vegada un 3, i això acumulat acaba sent un 5,5. Si ho haguéssim de fer una sola vegada, un 5,5 ens pelen. No? Doncs bé, això va ser la primera transformació. La segona transformació ha dit no, en comptes de 2 vegades l'any, 4 vegades l'any, i ara és cada trimestre, i efectivament ara apliquen aquest trimestre. La del segon trimestre, és a dir, la que es havia fet de cara al juliol, no es va fer, per un acord d'última hora entre el Partit Socialista i el Partit Popular, que va semblar que en aquell moment doncs, ja es pujava l'IVA, es pujaven masses coses i no es va fer, però la d'ara és del 4,8%, de promig, que vol dir que per algun segment serà més gran. No? 4,8%, diem-ne, de dos semestres, però això vol dir que la puja anual pot ser de l'ordre de 2 dígits. La Comissió Nacional de l'Energia, que és la que estudia, diu que hauria de ser més, no? Demana puges d'energia elèctrica a l'ordre del 25%, perquè efectivament aquest dèficit tarifari és molt important. Per tant, aquesta és una qüestió que preocupa molt, preocupa pels seus efectes i preocupa perquè ens hem dotat d'un sistema elèctric tan complex que el que està passant és que és desigual. Mentre genera importants plusvalues en determinats segments d'aquest mercat, amb altres és deficitari i fa que, repeteixo, algú o l'altre, al final sempre acaba sent el ciutadà o el consumidor l'acaba pagant. Bé, aquestes són les qüestions que estan en debat en aquests moments. Aquesta subcomissió torna a treballar aquest mes de setembre i la voluntat és d'arribar a un cert acord amb aquestes qüestions, no? Per tant, a mi m'ha semblat que, com que són temes actuals, temes que afecten el marc global de l'energia, doncs que potser eren una bona cloenda, diguem-ne, més enllà de les formalitats amb aquesta tercera jornada, i òbviament doncs, a la vostra disposició per comentar qualsevol dels temes. I jo intentaré donar-vos una mica l'opinió, és que no us he donat l'opinió del meu partit amb aquest tema, sinó us he donat una mica l'opinió del que és el consens, d'allò que està escrit i signat per tots aquests senyors, no? Que em sembla que pot ser més interessant, perquè tot allò que té un cert nivell de consens té més opcions, té més possibilitats de passar a ser doncs, allò que tirarà endavant.
Moltes gràcies. Bé. Gràcies, senyor Macias, per posar-nos al dia del que estan treballant els nostres representants en tema energètic. Bé, tot i que sigui cluenta, sembla ser que hi ha alguna persona que vol fer una pregunta.
No,
excepcionalment, és que, senyor Joan Vila.
No t'has llegit bé el programa perquè no era cluenta, sinó col·loqui. Bé, sí, hi ha una cosa que és important, sí, Pere, sí. Que és que possiblement, ho has dit així al final de la passada, no? O sigui, possiblement el sistema de càlcul, el sistema que tenim ara amb el pool, el mercat i després la tarifa, aquest sistema és tan, ara, està tan fora de lloc que possiblement ratlla la intel·ligència. Mira la paradoxa. No, mira la paradoxa, que és una cosa collonuda. Us hem explicat de que a mesura que hi ha més renovable, més eòlica, i anem aproximadament un gigawatt cada any instal·lant-lo, no sé si és 40 gigawatts al final, el límit l'han posat a la, sí, la comissió, 40 gigawatts, o si estem a 20, anem a 40, o sigui, cada any anem posant...
No està escrit, però aniran per aquí. Sí.
Cada any doncs, hi ha més aportació eòlica i cada any doncs, està pressionant amb aquestes hores que hi ha excés d'eòlica el preu a la baixa. Ja doncs hem citat que hi ha moltes hores que el preu és zero. Aleshores, això imputa a preu de pool zero. Per tant, les elèctriques diuen aquesta hora era zero. I el sistema, en els eòlics, els està primant una prima de 80 euros al megawatt. O sigui, les eòliques cobren, per tant, ells són rentables, el sistema és zero, d'alguna manera nosaltres aquest zero ens afecta la tarifa, també, perquè anem a subhasta, ens afecta la tarifa, però després el resultat està en que al final diuen, carai, resulta que entre la diferència que hi havia entre el valor de mercat i el valor que hem d'aplicar al final, doncs no pot ser, hi ha massa distància, no? És a dir, d'alguna manera el sistema ara, ell sol, a mesura que hi ha més eòlica, cada vegada irà ell propiciant que hi hagi més diferència. Excepte que torni a passar, que el preu del gas torni a pujar. Però tots sabem que el preu del gas a curt termini no pujarà molt fort, perquè diríem, als Estats Units d'alguna manera s'ha espavilat a trobar gas, i ha trobat molt gas, i ara hi ha excés de gas al mercat. Per tant, doncs, durant els propers anys, això anirà passant, i aquesta diríem, generació de dèficit, doncs no només no s'aturarà, sinó que és imparable, i algú ho ha de canviar. I això només ho podeu fer vosaltres. És a dir, s'ha de canviar el sistema. No, és que no ho fer d'una altra manera. No anem bé, no anem bé.
Sí. Bé, aquest és un, fixa't que aquest és un tema que en els 10 epígrafs que figura d'això que se'n diu l'estratègia energètica espanyola, no hi figura. És a dir, hi figura, com tu has detectat molt bé, de trascantó quan s'ha resolt una qüestió que és el tema de la tarifa, perquè ja és un globo absolutament inflat que ningú logra. No? Jo crec que l'única solució que tenim per resoldre tots els problemes passa precisament per canviar-lo. Serà capaç de canviar-lo? És molt complicat, perquè aquest és un d'aquelles decisions que s'ha de prendre en un moment en el qual es va dir s'ha de liberalitzar el mercat. Esclar, liberalitzar una cosa que no està liberalitzada doncs requereix un procés de transició. Els processos de transició són processos de transició, no processos indefinits, no? I per tant, el primer que s'ha de reconèixer és que aquest procés de transició, a part de tenir subproductes indesitjables com tu expliques, doncs és un de transició, i això ja té pràcticament 12 anys aquest sistema. Per tant, la feina teòricament ja l'hauria d'haver feta i han canviat molt les coses. Jo de totes maneres us diria que no veig, i aquesta és una opinió meva personal, no veig en aquest moment que prendre una decisió important d'aquestes que afecta molt el negoci elèctric, i tots sabem qui mana amb el negoci elèctric o qui vol manar amb el negoci elèctric en aquest país i com està concentrat el negoci elèctric, doncs jo no veig que l'actual govern, que no és un govern, diguem-ne, per dir-ho d'una manera molt fort, doncs tingui força per fer-ho. És un govern que no té majoria i que quan té majoria per alguna cosa, com hem vist, la té amb el suport del Partit Nacionalista Basc. Uns dels tres grans empreses o úniques grans empreses elèctriques del país o energètiques és Iberdrola. Iberdrola tots sabem d'on és i tots sabem els vincles que hi ha. No? Per tant, jo veig molt poc probable que amb el que queda de mandat, que és fins al 2012, si és que continua doncs, l'actual govern, hi hagi capacitat política de prendre decisió d'aquest tipus. Jo crec que més aviat, com tantes coses, les dificultats vindran per la banda financera, perquè fa molt de temps que es vol titularitzar tot aquest deute, que és la manera d'allargar-lo una mica i fer-lo menjable, però això els mercats no ho mengen, i menys amb el baix crèdit d'Espanya com a país, no? Des del punt de vista financer. Per tant, la conclusió de tot això és que aquest és un tema que quan exploti aquesta... Això és una bombolla, una bombolla i una bombolla financera. Al final,
12.000 milions.
Com exploti aquesta bombolla, no, però aquest any s'incrementarà notablement. Com exploti aquesta bombolla, òbviament algú, és a dir, el que ens ha deixat els calés ens obligarà a resoldre-ho. I per tant jo crec que això, el procés de maduració, jo no sé si serà el 2011, però 2011-2012, com a molt 2013, qui estigui governant es veurà abocat o li dictaran, això és com la reforma laboral o com les pensions o com tot això, que li dictaran des d'algunes instàncies que hem de canviar aquest model, no? Però si no, jo no veig la força i la capacitat, i la prova és aquesta, que amb els 12 punts que es posen aquí, això no hi és.
Bé, moltes gràcies. Crec que ha arribat el moment de felicitar l'organitzador d'aquestes terceres jornades, el senyor Ángel López, per el seu èxit que ha tingut, i només ja com a director de l'escola i responsable del laboratori d'energia, dius a tots, si sous estudiant de l'escola i alguns d'altres centres de la Universitat de Girona, que en els diferents graus de l'escola politècnica, tots, absolutament tots, tenen assignatures relacionades amb energia i que disposem també de, des d'un punt de vista pràctic, instal·lacions de quasi totes les energies que s'han comentat aquesta jornada. Només dir que pel que pertoca a la universitat, creiem que el tema energètic cada vegada s'ha de sortir més formats i més conscienciats, perquè en el moment d'exigir, demandar en els nostres representants solucions, els demanem enseny i que siguin factibles i que es puguin realitzar properament. Res més. Enhorabona a tots i donaríem per col·laborar.